Diuen que aquesta era la cançó que estava tocant Eagles of Death Metal a la sala Bataclan de París quan hi va haver l'atemptat de l'any 2015. Hi van morir 90 persones. Un dels supervivents va ser Ramon González, un espanyol que vivia a París i que va començar a escriure un llibre explicant què va passar com una mena de teràpia. En un mes ja tenia l'esborrany fet i al cap de 2 anys es publicava el llibre. Ara, d'aquest volum, se n'ha fet una pel·lícula, Un año, una noche, que s'estrenarà demà als cinemes. La dirigeix el català Isaac Lacuesta i narra la història d'amor i superació d'una parella que viu l'atemptat. Un dels actors és el Quim Gutiérrez, que avui ens acompanya. Quim, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Ara parlarem de la pel·lícula i el que suposa i com l'heu preparat, però ara que estem en una planta 15, t'has fixat quins ocells volen per aquí o no?
Vale, detecto que hi ha un acudit intern.
No, perquè m'han dit que ets aficionat a...
Ah, l'ocells, l'ornitologia. Sí, sí, sí. Estic tan centrat amb el codi promocional que m'identifico amb els acudits que van dirigits a mi.
Anem a trencar el codi. Parlarem d'ocells, per començar.
Parlarem d'ocells?
Sí, sí. Què et sembla?
Home, això és un colomet, jo diria.
A veure, Lujas, torna-hi.
No puput?
Sí, no puput, sí. Va,
deixa que ho digui el convidat, senyor Marcelí. Hòstia, ho tenim, eh?
Vosaltres... Ho té la pinta.
Aquest el sabeu? Aquest el sabeu vosaltres o no?
Podria ser el picot.
El picot?
El, com es diu? El que pica...
El pica-soques.
El pica-soques.
A veure, torna-la a posar.
No?
Sí, no, no és rapau, perquè el milà fa una cosa diferent.
És boníssim, eh? És que ets bo, eh? Ets bo, eh? Sí. No, no, no. És el falcó?
És el falcó?
És el falcó, és el falcó.
Ah, sí. Clar, jo identifico molt bé les espècies que hi ha...
Treu la música, treu la música, Lujas, que estem ara amb els ocells, ja.
Les mallarengues, per exemple. Tots els tipus de mallarengues, les mallarengues...
És que m'encantaria tenir aquesta habilitat. M'encantaria tenir aquesta habilitat.
Bueno, jo no... És bàsicament comprar-te uns prismàtics, una guia i dedicar-te a observar.
Però observar i escoltar, perquè això que has fet tu ara, aquí no som capaços de
fantàstiques i a més a més tenen truco, perquè quan l'utilitzes i poses el so, estàs a l'exterior, els ocellets venen atrets, amb la qual cosa confirmes que efectivament l'ocell que tu veies i creies que era una espècie determinada és aquella que apareix a l'aplicació.
Hosti, noi, en sèrio?
Que meravella.
És que jo vaig passar un
sant...
A veure, aquest. Això, però a Lujas tu ho saps, perquè no ho sabem aquí, eh? A Lujas diu que sí, a veure.
Una mallarenga?
No.
No?
És una mallarenga? En sèrio?
Una mallarenga?
Quina mallarenga és aquesta?
A Lujas, quina mallarenga és? Que hi poses qualsevol mallarenga que passa? No tenim més detalls. Quantes mallarengues hi ha?
N'hi ha uns quants.
Molts tipus.
Els parits, n'hi ha molts tipus de... Clar, jo tinc un problema. En si algunes en castellà o algunes en català. Hi ha la mallarenga cuallarga, que és el mito en castellà. L'herrerillo, que és la mallarenga blava. La mallarenga, que és la que té el cap negre, que és el carbonero en castellà. Llavors, el carbonero garrapinos, que aquesta seria la com es diu... No me'n recordo com es diu en català. Llavors, hi ha el caputxino, que és un que té una cresta, que està sobretot als pins, i crec que n'hi ha el palustre, el carbonero palustre. Crec que ja està.
No dono crèdit, eh? No dono crèdit.
Però de ornitologia... No hi ha una de cua blava? No n'hi ha una de cua blava?
No, de cua blava hi ha la garça blava.
Ah, la garça.
La garça blava és una història fantàstica. Parlarem d'això?
Oh, i tant, per favor. Sí, és que mira... A veure, parlarem de la pel·lícula, que a més l'he vist aquest matí, perquè això, avui havia d'estar el Clapés aquí.
Sí.
I com que ell es va mirar la pel·lícula, va dir que està molt bé aquesta pel·lícula. I l'Eulàlia Carrascal, l'Eulàlia, bona tarda.
Bona tarda.
Diu, mira-te-la, me l'he mirat aquest matí, ara en parlarem, però abans parlem d'ocells, perquè l'Eulàlia diu, és que té molta afició amb això. És que amb quins convidats hem parlat d'ocells?
No,
amb ningú?
No recordo.
Doncs explica'ns la cua blava, a veure.
Doncs la garça cua blava, rabilargo en castellà, només se'n troben ara mateix a Extrem Orient, a una zona de Corea i Japó, i a la península Ibèrica, des de la zona centre fins al centre-oest, fins al sud. I llavors hi ha teories que especulen sobre si el Pleistoceno, ara no m'arriscaré.
És igual.
A una època fa molt antiga...
Sí, fa molts anys.
Si abans de la gelació... Si abans del moment de la gelació... Exacte. Si van quedar alguns exemplars amagats a coves, es van morir els de la resta d'Europa, i un cop es recupera la temperatura a l'hemisferi nord, tornen, i per tant tenim dos exemples diferents, però d'un mateix origen, o si són les garces blaves portades al segle XV pels primers comerciants que venen d'Àsia.
Boníssim! Boníssim!
però escolta, com et va néixer aquesta passió pels ocells? O sigui, quan comença això?
Doncs això té a veure, el meu pare és biòleg.
Ah.
Però és endocrinologia de peixos, fisiologia animal. Llavors, jo recordo...
Ho ha dit com menys tenint-los.
Sí.
Peixos. Els morts són els ocells.
Era biòleg de peixos. Peixos. De petit era biòleg de peixos, vale? Sí. Llavors, jo recordo de manera apassionada anar pel bosc, i clar, quan estudies biologia es veu que et fan estudiar una miqueta de tot. Llavors, el reconeixement d'elements botànics i d'això és l'arbre no sé què, i aquest bolet és el pet de monja i quan apretes surt no sé què...
Sí, senyor.
I recordo flipar amb això. Llavors vaig començar amb la botànica i un cop em vaig mudar al camp fa 2 anys, vaig començar a veure ocells. La meva mare reconeixia les cotxes fumades a Barcelona, perquè n'hi ha, que és aquesta que té la cua, en fi, que té dos marquetes blanques i té la cua taronja.
Com se diuen?
Cotxes.
Cotxes fumades. Que bo.
Sí. I buscant les conxes de la meva mare, vaig començar per aquí. Mira, això, aquí hi ha cotxes fumades a casa meva. Llavors vaig començar a buscar altres ocellets. I vaig comprar una guia, i vaig comprar els prismàtics.
És que no t'apassionen les guies d'ocells?
Sí, sí, sí.
És que jo...
Jo
un Sant Jordi, quan, sí, de molt petit, que em volien regalar, doncs, jo què sé, doncs, un Sebastià Sorribas, sí, o sigui, de l'època, els Odem Pitos, el que sí, tocava. Sí. I vaig dir, no, regaleu-me guies d'ocells, que a casa em pensava que havia perdut el cap.
Home.
Perquè jo no havia... Però és que em vaig fullejar algunes... i eren tan maques, estaven tan ben pintats... A veure, la meva afició va morir l'endemà, eh? Però la guia... O sigui, jo no els sé reconèixer com tu, evidentment.
Va ser tan intens...
Però allò és que em va encantar. I sí, vaig pensar, clar, on t'ho vaig a buscar jo, això? Però només llegir la guia i les característiques, sí, sí, estava molt ben il·lustrada. I crec que, a més a més, en català, d'algun autor en català, ara no recordo com es
diu. Sí, a mi em flipen els manuals aquests d'identificació tant d'animals marí, la fauna i flora ibèrica, els peixos de Mediterrani, Europa, les papallones de... Clar, quan vius al camp i tens aquí les guies aquestes d'Omega, que a més a més l'has de buscar a llocs de segona mà i tal, superguai les il·lustracions. Jo no sé per què això... Mira.
Però ara que vius al camp, t'hi dediques més especialment a això, o no? O no ho pots fer-ho?
Sí, perquè des que sóc pare una mica menys, però despertar-me i a primera hora i a última, que és quan estan més actius, sobretot a primera hora, surts amb els prismàtics, i com que tinc molts vidres a casa, tinc molta finestra, doncs és un observatori. Segons com toca la llum, ells no em veuen a mi, llavors els tinc a davant. Llavors...
És que vius en un observatori.
Visc en un observatori.
T'has fet una casa...
Aquesta és la realitat.
T'has fet una casa a mida. Que bo. Escolta, ens recomanes seguir atentament algun tipus d'ocell, que dius, fixeu-vos en aquest, perquè us entusiasmarà.
Això és,
clar,
això és un cor.
Aquest no, eh? L'Oja és un altre. Que t'hi digui, que aquest és boníssim. Recomana'ns un ocell, que és una cosa que no es deu fer mai, però bueno.
Recomana'ns un ocell.
Què és això, l'Oja?
Mira, n'hi ha un molt curiós que es mou molt de pressa, que és l'ocell més petit d'Europa, és el reietó, el reiezuelo. N'hi ha dos tipus, el listado i sin listado, que és més fàcil de veure el listado que el que no, que és perquè té una, castellà, una lista blanca a la part superior de l'ull, i és molt petit, es mou molt de pressa, i té com certa cert prestigi localitzar-lo, perquè és difícil de veure. El reietó.
Molt bé.
I amb uns prismàtics normals vols dir que això no...
Sí.
Que és estar estona o...
Al final acabes identificant-los també pel... Ara això sí que és de flipat. Pel
no,
comportament.
Però... En sèrio?
Sí, perquè tu veus com es mouen i a una certa distància dius... Vale, la mallarenga jo sé que fa això, es penja cap per avall, fa tal... Llavors, si es mou més de pressa, serà l'altre... Però el reietó, que es mou molt de pressa, que no para quiet... I per la mida, com que és molt petitet, doncs dius... Això no és la mallarenga, això no és tal... I quan ho mires molt, al final acabes identificant aquestes coses.
És que jo només parlaria d'això. Jo només parlaria d'això, eh?
Aquest programa d'ornitologia m'està
flipant. Però és que, esclar, vull dir, és sensacional, perquè, clar... Però tu no has fet mai cap paper relacionat amb el que ens estàs explicant? Vull dir, ara mateix hi hauria d'haver-hi algú...
L'ornitòlogo.
No, però el director ornitòlogo que digui, home, agafem el Quim i fem un personatge, no sé.
O podria fer un programa, i segur que amb la passió que ho expliques...
També.
Jo crec que funcionaria, perquè la clau és explicar-ho amb passió.
Els ocells de Catalunya,
és que és el Ramon Gené dels ocells, eh?
Exacte.
Que ho explica amb una passió. És veritat, amb una passió. Amb una passió i amb...
L'home que mirava els ocells.
Sí. I ell, fixa't tu, ell viu en una casa, allà tancada, ell fa observacions d'ocells, però algun dia veu una dona atractiva, en lloc de mirar ocells veu una dona atractiva, i la convida a viure a casa seva, i allà hi ha una relació molt tempestuosa, i acaba amb un assassinat. Ja tenim pel·lícula.
Ja està.
Ja està. No podia ser. O no podia ser.
A veure, sigues sincer amb aquest argument.
Estic
que
has intentat veure això com on ens porta.
A veure, ha sigut un resum...
Justeja, aquest argument
ha sigut un resum
justeja,
ràpid, però bueno, algun en trobaríem. Bueno, canviem d'història, no? Ara ja hem canviat el xip de la promoció. No hi haurà cap altra promoció que hagi començat així.
No, sens dubte.
Segurament. Per alguna cosa deu ser, també, però vaja. Escolta, parlem d'Un any o una noche. Jo l'he vist avui, aquest matí, i he quedat una mica trasbalsat.
Normal.
Una mica trasbalsat. Hem de parlar del Bataclan, hem de parlar de com es viu allò a través de parelles, de dos parelles que eren allà i que van viure aquesta situació. A més, sabem que el que estem veient és real, perquè són les explicacions d'una persona que hi va ser. Preparar això a través d'un llibre d'una persona que va viure aquesta situació és diferent que agafar-te un guió escèptic que ha escrit un senyor en una casa a la muntanya mirant ocells? És a dir, partim d'una veritat molt diferent?
És un privilegi poder comptar amb un testimoni de primera mà que t'explica amb precisió, amb lucidesa, amb maduresa, diria també, com és el procés de dol, com són els moments de l'acció mateixa. Perquè quan tu t'imagines com a actor que estàs a la sala i que hi ha els tiros, clar, els fets van ser segon a segon. El primer que sents són uns petards, estàs a una sala, estàs passant bé, no, l'últim que t'imagines és el que ve després, no? Llavors, com a actor, no anticipa això, vol dir fer un esforç de... Si jo estic a una sala de concert, sento uns petards, el primer que penses que són uns petards, sonen estrany, et gires, no veus res. Al final veus una gent que es mou, uns que es tiren cap endavant. Tot aquest procés va durar, doncs, probablement 10-12 segons. És molt llarg, només tiros i al terra. Llavors, tot aquest procés de descobrir el que està passant és una de les experiències fantàstiques de preparar aquest personatge, el Carlos, que és el que forma part d'aquest grup d'amics protagonitzats pel Ramon i per la Celine, i per la Lucía, el personatge que fa l'Alba Aguilera. I aquesta pel·lícula, el fet de poder comptar amb el testimoni del Ramon i en aquest cas de l'Ivan, que és el tercer amic, que és en el qual s'inspira el meu personatge, clar, poder comptar amb el seu testimoni és facilita moltes coses, també genera una exigència, no?, per fer honor a la veritat, a les seves experiències. I jo estic molt content de formar part d'aquesta pel·lícula perquè em sembla valent tractar un tema que clarament és dur, és, a molta gent li toca de manera personal i parla del dol, parla de com superar un trauma d'aquesta magnitud, però hi ha esperança i esperança. Hi ha un missatge que l'Isaac aquest matí explicava, i és que va ser transformador per ells, i el Ramon González ho explicava molt bé. En una sala, en un camerino de 15 metres quadrats, 50 persones apilades els uns sobre els altres, esperant a saber què els oferia el destí a la pàgina següent, el Ramon es va plantejar que si aconseguia sortir d'aquella situació havia de canviar la seva vida, que aquelles comptes pendents que teníem si mateix, de potser jo hauria de ser professor i no... Si surto d'aquesta, ho haig de canviar. No? I la pel·lícula, d'alguna manera, també et proposa... Hem d'estar sota el soroll de les ametralladores per plantejar-nos si allò que tenim ens compensa o no.
Clar, perquè hi ha un desenvolupament. Aquí són dos parelles, les protagonistes, que estan a la sala Bataclan, i cada persona ho porta d'una manera diferent, perquè cada persona és diferent i ho gestiona d'una manera diferent, tot allò. Explica'ns com ho van viure ells a la sala. És a dir, què van fer? Què els va passar?
Doncs, com dius, cadascú va viure d'una manera molt diferent. Jo hi ha un moment en què barrejo tots els testimonis que he escoltat, a part del Ramon i la Marianne i l'Ivan, tots els testimonis que he llegit i que he vist, perquè ja realment, ara per nosaltres com a actors és fantàstic tenir YouTube, tenir vídeos, perquè accedeixes a testimonis que no van sortir a les notícies perquè la duresa del que expliquen no ho permetia, no? Llavors hi ha moltíssimes històries, des del que creu que és una persona covarda i es troba protegint amb el seu cos la persona on ha vingut acompanyat, des de la parella que va veure l'espectacle i que sent com... Doncs la seva parella l'han tocat, no sap per què, però saben que no es poden moure i sent com a poc se li va apagant la vida mentre li agafa la mà. Hi ha moltíssimes situacions que fan posar la pell de gallina, no? Però la pel·lícula el que proposa és no només aquest moment, sinó què passa després. Què passa després i com podem trobar optimisme i enfrontar-nos amb les nostres pors i com estem disposats a plantejar-nos la nostra vida després.
És que aquesta és la bona història. A mi m'ha agradat molt una escena que precisament va del que passa després, perquè vosaltres quedeu l'endemà.
Sí.
O sigui, aquest grup d'amics que ha patit l'atac al Bataclan, que ha viscut aquesta situació, ells queden l'endemà. I quedeu a moda de teràpia. entenc jo.
Però que, en queden
a un pis d'ells, a un pis d'ells.
Sí, el pis del meu personatge, el pis del Carlos.
I queden per què?
Això va ser una setmana i pocs dies després. Ells no s'havien vist des del dia després de l'atemptat, no s'havien vist, i van quedar una setmana i pico després. Llavors, queden probablement moguts per impulsos que no sabrien com subtitular, però per reunir-se i per compartir odi, por, ansietat, incomprensió, ràbia...
Incomprensió. Allò és una teràpia, feu una teràpia entre vosaltres.
Sí, però no és una teràpia conscient, és una teràpia inesperada, molt maldestra, a més, perquè i crec que es tracta una mica d'això, és una explosió de moltes emocions.
Bueno, perquè el teu personatge, si no recordo malament, tu dius, perquè hi ha gent que diu, home, a veure, l'odi, no ens deixem portar per l'odi, i tu qüestiones això.
Sí.
Bueno, és que jo amor a aquesta gent que han fet tot això, perquè hi ha gent que deia, jo els perdono, aquests terroristes jo els perdono, i el teu personatge diu, bueno, potser no.
Sí, em semblava interessant amb l'Isaki plantejar que el Carlos, que és un tio compromès amb, per exemple, l'acollir per part d'Europa, de la immigració, un tio compromès, bàsicament. Mm. Què li passa a algú d'aquest perfil quan es troba que surt al carrer i que veu algú d'aspecte àrab i té por. Exacte. I li provoca rebuig, i com resol aquest conflicte, no? Com convius amb aquesta part teva que potser no t'agrada, que no coneixies, i que al mateix temps és molt lícit que desperti? Em sembla un conflicte molt, molt interessant, i a més molt... sense prejudicis. És molt difícil jutjar algú que ha viscut això i els sentiments que afloren després, no?
Les seqüències interiors no estan gravades al Bataclan.
No, estan rodades a l'Apolo.
A l'Apolo, sí. Que avui és protagonista, en portem parlant tota la tarda. Volia preguntar una cosa que m'ha passat pel cap. Aquest rodatge a l'Apolo, a tu se't fa més especial per pensar això podia haver passat aquí? Perquè tu estàs en una sala de concerts, com estan els teus personatges, els teus companys, i ho estàs fent aquí a Barcelona.
És cert que quan prepares un personatge així i intentes imaginar-te amb el màxim detall possible què són les coses que et passen pel cap, una mica el que deia abans, no? com comencen els trets, no anticipar pensaments, sinó intentar imaginar quina és la línia de pensament real per la que passaries, no? Clar, és inevitable recórrer als referents personals i dir, jo he estat a sales de concerts, doncs hi ha hagut alguna situació d'avalanxa, per exemple, un tio borratxo que cau i es genera una certa crisi, com reaccionaries si fos això? I la veritat és que arribes a la conclusió que és no es pot predir com reaccionaríem cada un de nosaltres.
El covard es torna valent, el valent covard,
sí,
no?
Sí, és molt difícil d'imaginar.
Doncs aquesta pel·lícula la tindreu demà... Demà? Demà, als cinemes?
Demà.
Però és que tens un munt de feina. Clar, és que no té temps pels ocells, perquè és que, és clar, quan surts d'una vas a una altra, perquè hem de parlar de El cuerpo en llamas... És una nova sèrie que encara no s'ha estrenat, però que està generant a Eulàlia molta expectació.
Doncs sí, perquè fa un mes va començar el rodatge del Cuerpo en Llamas, que és la minissèrie de Netflix sobre el crim de la Guàrdia Urbana. Quim, tu fas el paper d'Albert López. I també, bueno, és un dels...
Avui ens han corregit, eh?
Sí, ens ha dit el Toni Muñoz que és Albert.
Albert.
Sí, no és Albert.
Es deien així, no? Albert. Entre ells. No sé si ho teniu Albert. O esteu... Sí. Albert? Val. Doncs queda dit Albert.
Doncs que, mira, l'Albert és un dels protagonistes juntament amb Úrsula Corberó, que fa de Rosa Peral. D'aquesta sèrie, què ens pots avançar?
Jo, quan deies allò de conèixer una dona i entrar a casa... I
què et sembla?
Pensava que anaves cap aquí.
Bueno, a veure...
Pensava que anaves cap aquí.
Menys els ocells, aquesta història també té de tot, eh?
No, és història d'alts vols.
A veure... Com ho estem portant, això? Perquè es va anunciar i la gent ja volia veure la sèrie l'endemà.
Doncs això es porta amb molta cura. No, primer perquè, perquè l'estem rodant, perquè Netflix sol ser molt reservat a l'hora de donar informació sobre les coses que estan en curs, i també perquè jo... em forço a recordar-ho cada cop que parli d'això. Hauré de recordar que encara que fem una sèrie de ficció, això parteix d'un cas real. Hi ha una persona que va morir d'una manera tràgica i hi ha una família i... Bueno, crec que n'hem de parlar amb respecte. Vale? I nosaltres, d'alguna manera, fem una ficció inspirada en aquests fets.
Ah, mira. Ah, calla. Hi ha un marge de moviment. Vols dir que no és ben bé allò...
És que és un dels temes de la sèrie, de la mateixa manera que ho és a Un any, una noche... Quan ara ho lligo, eh?
Sí.
Quan parlàvem amb els testimonis, quan llegíem coses dels testimonis, a partir del primer dia que cadascun comença a parlar, hi ha parts del relat que són diferents i són impossibles. Hi ha gent que va inventar coses que no van passar realment. No hi va haver, granades de mà, no hi va haver una cinquena persona, hi ha algú que havia vist una senyora amb un burca. tot això no va passar. Llavors, és un cop passen els fets, la ment comença a inventar una nova realitat. Llavors, què és realitat? I jo, què és la realitat? I en aquest cas, en el cas del crim de la Guàrdia Urbana, ens trobem una mica en la mateixa situació. Em resulta molt difícil saber exactament què va passar, no ho sabem, però com a actor jo necessito imaginar-me una veritat.
Clar, tu quina veritat t'estàs creient? Mm. La teva el teu Albert,
això
és el llibre del Toni Muñoz, que ja ens ha dit, digueu-li, perquè s'ha llegit el meu llibre.
Sí, que m'ha llegit, sí.
Què et sembla, veus, Toni Muñoz, descregut?
M'he llegit el seu llibre i m'he llegit el llibre que l'Albert López va escriure a la presó, i m'he llegit totes les entrevistes que he pogut, i m'he vist el Crims moltes vegades. El problema és que el documental, el Crims...
Sí.
Els quatre capítols del Crims, clar, estan molt... ens intoxiquen molt de...
El judici?
El
judici?
Sí, el judici. Sí, però són tant la Rosa Peral com l'Albert López, són dues persones preparades per un judici després de 3 anys d'estar a la presó. Llavors, a mi el que m'interessa és com era, en aquest cas, el meu personatge abans, no?
Abans,
sense contenció.
Tu has entès què li va passar?
Jo tinc una versió sobre el que li va passar i és a la que... La que em fa trencar-me el cap perquè em permeti combinar el que posa el guió amb el que jo crec, amb el que penso que emocionalment porta una persona a fer el que va passar, i no puc parlar.
Però, vull dir, tu tens una veritat.
Sí, clar.
Que afirmen no, els papers de confidencialitat que no poden...
Sí, no, però ara estem parlant des del punt de vista artístic. Sí. Artístic, quina és la seva manera de treballar.
El més precís possible. Jo m'haig d'imaginar exactament... què va passar per poder interpretar-ho de manera el més verídica possible.
Perquè aquesta sèrie, quan la podrem veure, hi ha data, ja?
Això encara no puc dir menys que...
No
en tinc ni idea. Els continguts de Netflix normalment depenen molt de quins productes de perfil similar s'estrenen al mateix temps a nivell mundial.
L'algoritme, sempre està en l'algoritme.
Exacte, estem algoritmitzats.
Aquí, que ara tot el que fas i tot el que dius s'analitza, es revisa i tot això, clar, aquí ja tu has publicat una fotografia a Instagram, dius segona setmana del cuerpo en llamas, hashtag el cuerpo en llamas, i surt sense samarreta i amb un tatuatge tribal al pit.
Yeah.
I aquí ja s'han desfermat les suposicions. Yeah. La primera és l'Eulàlia. Bueno, aquesta, això surt a la pel·lícula, surt a la pel·lícula, ara perquè va sortir sense samarreta... Bueno, no ho sé.
A veure, jo el que
jo trasllado les coses que posa aquí la gent, eh?
Aquest tatuatge és de veritat o és fals que te l'has fet així pel paper?
No ho puc dir.
No?
I fixa't el que m'han posat. Diu, la foto té més de 18.000 likes,
claro.
Quan... Però el matís ve ara, que és el que m'ha agradat. Això és el que t'enfonsa ara, en la misèria. Quan normalment en té entre 1.000 i 5.000. Això vol dir que aquesta foto, bueno, és una línia que has de continuar.
Per
això t'ho diu Netflix, et truca el senyor Netflix, oye, Quim...
No,
hazte un dorso, que esto no es va a ir bien, eh?
Jo vaig mirar el que feia la Úrsula. La Úrsula va posar una foto amb look de Peral i vaig dir, bueno, jo poso una amb l'aspecte actual.
Com ho porteu amb l'Úrsula?
Fantàstic. Ens vam conèixer rodant Quien mató a Bambi l'any 2013, crec, i no m'imagino una actriu millor per interpretar un personatge tan complex com el de la Rosa Peral.
Clar, perquè el Toni Muñoz ens deia que el Toni Muñoz havia anat a veure-la, a la Rosa Peral, i que una seductora tremenda,
sí,
havia a l'hora d'explicar-te la seva veritat.
Mm-hmm.
És un joc de seduccions.
Sí, sí.
No, et puc fer més preguntes. No, ja, si ja està, s'ha acabat aquest tema, no pots explicar res més. No pots explicar res més. Parada, estàs molt interessat,
home,
no?
Jo, de veritat, te felicito.
Jo,
como profesional del mundo del cine y de todo, te felicito por este look maravilloso, por esta foto, patrocinada podría estar por Chocolate Yolón, porque vaya tableta. Y mi pregunta, a nivel de crítico cinematográfico y de todos los matorrales del mundo del artisteo, es, ¿te han propuesto de hacer una serie naturista? Porque, claro, después de ver De cintura para arriba, pues ya puestos, ¿no? Que se vea el 2x1.
Esta es la pregunta.
¿Qué es la pregunta?
Claro, claro. Esto es periodismo.
Aquí un nivell d'entrevista que mira la pel·lícula...
Hombre, claro.
I ara...
Perdona.
Però és que estem quedant molt malament.
No, perdona. I si hay que hacer una prueba, un teaser, para mandar a alguna productora, pues si necesito un cámara, pues nada, que me llame. ¿Hay alguna propuesta en este aspecto?
¿Quién era la pregunta?
Que hay alguna propuesta en que él participe en una serie naturista,
ah,
de un camping, yo qué sé.
No sé, no sé.
De un camping.
Claro, un camping naturista donde
naturista,
hay zombies.
Nudista.
Claro, un camping nudista donde hay zombies.
Donde hay zombies.
Claro.
Pero a los zombies se los cae el miembro rápido, o sea, tú cuando te pudres en plan zombie.
Madre de Déu.
Bueno, se desprende.
Calla, que aquesta conversa també m'interessa.
Se desprende com si fora...
T'has fixat que ha posat com un accent andalús? Has canviat l'accent una mica, ara, eh? Què ha passat?
Soc molt influenciable pels accents, llavors, clar. Vens el senyor Parada, em fa un accent estrany, i això te'n vaig a l'altre.
Jo soy gallego, però a mi me da igual. Jo si m'agrés a hablar en andalús no tengo problema.
Però tu imites accents?
No.
No.
No, però viatjo regionalment de manera inconscient. O sigui, de sobte,
per mi, a mi m'ajudo els accents dels altres. Fas d'esponja,
fas d'esponja. Por eso digo que si quieres poseerte por un zombi, tome desnudo.
No, és que no tenia cap ni peus.
Bueno, anem a Mort de Madre, va, vinga, anem a Mort de Madre. Té bona relació el noi amb Netflix, perquè és una comèdia que també hi ha estrenat, on fas de protagonista amb Carmen Machi. T'ho vas passar bé?
Molt. Molt, però haig d'explicar que aquesta pel·lícula la vam rodar en plena pandèmia.
Sí, la pregunta tenia doble. És a dir, sí. Carmen Machi sí,
Carmen Machi,
i la segona part és amb pandèmia, les condicions que sí. Tu vas trobar. Què va passar amb aquesta?
Doncs va passar que vam viatjar a finals de febrer, els últims dies de febrer, principis de març, vam estar 10 dies rodant, i el dia 12, estant a Isla Mauricio, al món... amb on es para, no hi ha vols per tornar, parem el rodatge, ens quedem allà...
Però, perdona, no m'estàs fent pena, eh? On dius que estaves? Ja, sí. On dius que estaves?
A Isla Mauricio.
Ah, mira, no, clar, i notes aquí en un búnquer de 60 metres quadrats...
I no contents amb això, i vam tornar.
Hòstia!
I vam tornar l'agost i setembre amb tan mala sort que dues actrius es van posar malaltes, van donar positiu amb Covid, una d'elles va passar 33 dies a l'hospital en condicions molt difícils.
Carai.
No la vam acabar. I vam anar a Tenerife a rodar les seqüències que faltaven al gener. Vull dir que ha sigut una pel·lícula rodada en tres parts que a l'equip ens va unir moltíssim, i clar, la convivència amb la Carmen va acabar sent verdaderament de mare i fill.
Veu cremar una suite d'un hotel?
Sí.
Com?
A l'hotel, a la segona, a Mauricio 2.
Sí.
Ai, que guai, aquest efecte musical m'ha agradat.
Torna-la a posar.
A Mauricio... A Mauricio 2,
favor.
Que és com enamorem nosaltres la segona part del rodatge, sí. Rodàvem a unes suites...
Mauricio 2 no és Tenerife, no?
No, Mauricio 2 és...
Mauricio 2 és Tenerife i deies Mauricio 2, dic, hòstia, que faltó.
No, aquí mal. Val. Doncs teníem equip reduït i els sostres de les suites són de fulla de cocotero. Crema molt fàcil la fulla de cocotero si hi poses un foc a prop. Llavors, això no ho sabia ningú. I això era el primer dia després del confinament al que vam estar sotmesos durant dues setmanes allà a Mauricio, i va començar a cremar, llavors tots agafant galletes de la piscina fins que van arribar els... No, va ser espectacular.
Ho trobo increïble.
Sí, espectacular.
Per exemple, perquè la vida d'actor és complicada, eh? No és necessari fer fotografies per Instagram, sinó que s'ha d'estudiar i s'ha de parlar.
S'ha de pagar focs.
S'ha de pagar focs quan convé. Ho hem de deixar aquí, Quim.
Ai, que tenia un mail molt ràpidament.
És que ara ve el futbol,
eh? És que ens escriu Laura Gort i diu: hola, el pare del Quim va ser el meu professor a la Facultat de Biologia i dono fe que feia agradar-te qualsevol matèria que t'expliquis, Laura.
Oh, això, moltes gràcies, Laura. Això li agradarà molt al Guti. A mi pare li diuen al Guti, a la universitat.
Hòstia.
Per Gutiérrez, jo què sé, el Guti.
El Guti.
Bueno, sí. Però és pseudònim de professor guai, eh?
Sí.
Ja.
Perquè si no seria una altra cosa.
Si no, el doctor Gutiérrez.
Clar, no seria el mateix, eh? No seria el mateix. No, a més, estem rebent moltes comunicacions de gent que té ganes de sentir-te parlar.
Ah, sí?
Sí, que diu la gent que, escolta, que els agrada molt com t'expresses i com parles i que...
Escolta'm.
I que el tema dels ocells, sí. Endavant, eh?
Ah, sí?
Sí. Jo crec que aquí, TV3, ara que estan fent la Masia, que preparin...
Hi ha un filó, eh?
L'ocelleria. A veure si funciona també. Quim, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Pendents, i l'Eulàlia també, dels likes, si són més, si són menys, de cada publicació.
Que m'ho has d'explicar tot, eh?
I ja t'ho arribaríem, sí, ja t'ho direm. Escolta, puja una cosa, puja una altra. Claro. Quim, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Us deixem amb el futbol. Demà a partir de les 3 hi tornem. Adéu-siau.
Versió RAC 1.